DJ Domínguez. Atrevo a ir. Aquí me ayudo.
Aquí, Neus Protés. ¿Me atreveu a comprar?
Tu Neus Mulli.
Vaig a menjar-me una obra molt de la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1816, Ussat, França.
Bueno.
França. El context històric de França el 1800 és tan complicat que intentarem passar-ho per alt.
Gràcies a Déu. A més, sí. La gent ja s'ho sap.
Sí, ja
la gent ja s'ho sap.
Tot allò de
França. Francesa. Prou.
No, fora.
Robespierre, calli.
Ja està. Ens situem al 1816. D'aquest període només heu de saber que la Revolució Francesa ja s'ha acabat,
sí.
Napoleó està a les acaballes,
sí.
I el país està fet un cristo.
Si poses això a la selectivitat, encara rasques mig punt.
Matrícula d'honor!
Què va... Que expliqui el període històric d'entreguer... Vingui, miri, així, està fet un cristo.
Està fet un cristo.
Ja està.
Nosaltres ens volem centrar en la filla del matrimoni Capel. La mossa es diu Marie Fortune Capel i, malgrat el seu nom, la família no ha tingut gaire fortuna. Marie Fortune...
Fortuné.
Fortuné. Es diu així, en francès?
Home, hi ha un accent aquí, Fortuné.
Sí, vale. Bueno, i què? A vegades fiquen accents i s'han de fer, no s'han de fer... Com carden el que volen, els francesos carden
el
que
tu
volen.
Tu pots fer el que vulguis amb el francès, que jo no t'ho criticaré mai.
Vale. Anys enrere sí que van ser una família de molta solera. Es diu que són descendents llunyans del rei de França.
Oh, carai.
I també estan relacionats amb el duc d'Orleans, aquell que es va canviar el nom i es feia dir Felip Igualtat.
Felip Igualtat, que és nom d'actriu del Molino.
Sí, senyor.
Felip Igualtat, que va amb una cara... La meitat de la cara és home, la meitat és dona.
Sí.
Es posa de costat. Felip Igualtat.
Vaya show. I descriurem només la cara.
Només la cara. Perquè la resta feia el mateix que les altres... Que es baixava, que un calvo et faci un petó cada mamella.
Ja està. Ja sabeu que durant la Revolució, tant el rei de França com el duc d'Orleans van acabar ben decapitats.
Sí.
En girar-se la truita, la família Capel van caure en l'oblit. Ara sobreviuen com poden. El pare de família és un home amb bona reputació i un sou prou correcte. És un oficial d'artilleria. Encara que estiguin en hores baixes, la petita Marie creix sent una nena refinada de ciutat, amb cultura i bones maneres. La classe és allò que es té o no es té.
Tu amb el cap ben alt, Paris Hilton.
Ara.
Tira! Fugint dels incendis, la Paris Hilton.
Ah, sí?
Se li ha cremat la casa, eh?
Què dius ara?
Se li ha cremat la casa.
I on?
Bueno, fa temps,
on,
se li va cremar, fa
on,
setmanes.
On t'anirà viu?
Sí, bé, és que rubia, a què habitació vas? Bueno, és de mi padre.
Ah, vale. Entonces, què passa? Els seus primers anys de vida passen sense pena ni glòria. La Marie va a l'escola, treu bones notes i s'interessa per la literatura i les arts.
Bé.
Quan la mossa té 12 anys és quan arriben les primeres desgràcies. Un dia, el pare surt a caçar amb els seus amics. Ha plogut. I el terra està moll.
Ah, doncs així quedem a casa.
Bueno, però, cuidado.
Aquí ve aquest dato.
Que durant la caminada el pobre home posa el peu malament, patina... L'escopeta es dispara i s'acaba rebentant l'estómac. Has de caure molt malament.
De veritat, és que ara t'ho anava a dir.
Sí.
Jo no he anat mai a caçar.
No.
Però sí que he vist els caçadors com surten del bar.
Sí.
Això sí que ho he vist.
Sí,
i cada cap de setmana.
S'ha de quedar, un puesto a l'altre s'ha de quedar. Escolta. No, què? Que sortiran tots cada un de casa seva i es trobaran... Com et trobes al bosc? El bosc és molt gros.
Quedes a les 5 del matí al pàrquing del Bonpreu.
No. Queden al bar.
I si el cambrer té dos dits de seny, quan el caçador li demana un trifàsic de Baileys als quarts de 6 del matí,
sí,
li diu, te portaré una aigua de Vichy.
No t'anirà ningú a caçar, Jair. Ningú t'hi anirà.
Aquí tens raó. Home. Perquè si no vas borratxo,
home,
és molt complicat vestir-se d'aquella manera i a matar senglars. És veritat. Ja està, ja, i
fa molt
aquí.
Fred el dematí,
fins
fa
aquí,
molt
ja
fred,
està.
Home. La caiguda ha sigut ben ximple i la ferida ben mortal.
Ostres,
xinoi.
Mort, eh?
Sí, com un porc senglar. Amb el pare mort, la família les passa magres. La mare intenta refer la seva vida casant-se de nou amb un home que resulta ser un inútil.
Oi.
Perquè l'altre era... L'altre, el que es va rebentar la panxa anant a caçar.
Passejant?
Sí. En fi, el d'ara ni és un bon espòs ni és un bon pare per la Mari.
Perquè la tigofueta, que la,
no,
la, la tonyina,
no, 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 simplement és un ximple que no sap adreçar a la casa. Des de la mort del pare tot va malament. Al cap de pocs anys, la pobra mare agafa unes febres que la deixen feta un parrac. Sense ganes de viure, la pobra dona finalment es deixa endur per la mort.
Ostres. Va, Mari, almenys tens un pare.
Re, no, ja us hem dit que aquell home és un ximple i acaba abandonant la Mari de seguida. La Mari tindrà sort dels diners heretats dels pares i també tindrà sort de tenir una tieta. A partir d'ara, la jove Mari viurà amb la tieta, tieta per part de mare, que ha acceptat acollir-la. La tieta sí que té la vida ben muntada. Està casada amb el secretari general del Banc de França.
Coroi!
Viu...
Tieta, tieta, tieta.
Molt bé. Molt bé, la tieta. Viu una vida de luxes al mig de París.
Ostres, molt bé, tu.
Molt bé. El Banc de França.
Home.
El BF.
El BF.
No sé com es diu, no sé. Llàstima que la Mari i la tieta... Ai,
què?
Es porten una mica com gat i gos.
No fos. Cuidado, cuidado.
La Mari ens ha sortit Rebeca. La mort dels pares l'ha trastocat i no accepta de cap manera l'autoritat de la tieta.
No vull, jo no vull fregar els plats, tieta.
Si és de bona casa, no li facis fregar els plats.
Ah, la tieta la presenta en societat com la pobra de la família.
Carai.
Això tampoc t'ha d'agradar.
No, no, no.
Bueno, el meu home, aquí els nens i aquí la pobra de la família. El seu pare es va rentar la panxa anant a caçar.
Tota la... Explicant totes les misèries davant de la nena. Clar, no m'estranya, se t'emprenyi després.
De fet, sempre que rep visites, la tieta diu: us presento la Mari, la filla òrfana de la meva difunta germana, que, per cert, era pobra. És molt lleig. Primer, que la presentació és llarguíssima.
Sí.
I segon, molt lleig, no, per la nena.
Simplement has de dir la nena.
Mira,
aquesta és la nena.
Ja està.
Igual que dius, això és la cuina, que aquí no cal dir-ho.
No, perquè la gent ja ho veu. La gent no ho digueu quan assenyaleu estances de la casa.
No.
Mira, la cuina.
I no. Que...
Ah, vale.
No,
em pensava que al haver-hi fogons era, sí, eren per cagar.
Sí, bueno, però no et passis de xulo, perquè llavors que entres i fas...
Entres...
He fet un moviment de braç per la gent que ens escolta per la ràdio.
Sí. No, és que no
saps de dir,
no ensenyar-ho, no ensenyeu les cases.
I si t'ho demanen,
que m'ensenyaràs la casa?
Sí.
Qui és aquest psicòpata?
I que no el coneixes, eh?
No, no.
Però entra algú a casa teva,
sí,
i et diu:
"Penja...
Carai, Peyu, quina casa més ben parida, me l'ensenyes?" I la casa?
No, si entra algú i diu:
"Hòstia,
quina casa més ben parida", corrobores, diu: "Sí, ja està." Sí.
Vaya, vaya, vaya. L'avui anfitrió que estàs fent tu.
No, jo, la roteta aquella de cap al passadís, això jo no ho he fet mai, això no ho trobo just.
És veritat,
trobo
veritat.
Molt estrany.
És veritat.
Tu vens, seus aquí a la taula...
Sí que tu se t'ha de treure un calçador, eh? Vaig haver d'anar-hi 5 vegades i la cinquena et vaig dir: "Bueno, les nenes on dormen, nano?"
Bueno, però què t'importa on dormen les meves
perquè
filles?
Perquè vull saber com està feta la casa. M'agrada l'interiorisme. Tinc inquietuds.
Te compres la revista aquella dels pijos.
Ja me la compro.
Vale.
Me les compro totes.
Vale.
Però vull saber com és casa teva. Te vull conèixer més.
Vale, vale, vale.
Ja està.
Bueno, la tieta explica a tothom que des de que li fa de mare, a la petita Mari li van molt millor les coses. Pensa que en el fons la mort dels pares ha sigut positiva per la mossa.
Està criticant la seva pròpia germana morta.
Això sí que és lleig, això és molt lleig. La nostra amiga Mari intenta passar per alt els comentaris insolents de la tieta. S'esforça a encaixar i a fer noves amistats entre la jet set parisenca. Amb la seva bona educació i la seva bellesa hauria d'encaixar de pressa. Llàstima que la resta de noies saben que la Mari és una òrfana sense sort ni diners al banc. Se'n riuen i la deixen de banda.
Em deixa esperat que els rics francesos del segle XIX es comportin així amb els pobres.
És molt lleig.
Molt lleig.
Està boníssima, però no té cèntims.
És pobre, és pobre. És el pare, el bàcar d'un tiro, una nana que s'ha senglat.
La Mari voldria casar-se amb un noi com Déu mana i marxar de casa la tieta. El problema és que el seu dot és massa baix. Ella és molt més bonica que totes aquelles lloques amb collars de perles, però no hi ha manera. Cap noi que valgui la pena vol casar-se amb ella.
Per favor, és que només penseu en els diners, eh? Bueno, doncs sí.
Sí. El dot de la Mari és una suma important de diners, però no es pot comparar amb el de la resta de mosses de l'alta societat. Tothom es casa, menys ella.
Oh.
Ella es queda trista i sola.
Oh, Peyu!
A les nits plora de ràbia. Després de mesos de llàgrimes i drama, és l'home de la tieta qui li troba un possible candidat.
Aquí el guió diu l'home de la titeta.
Eh? sí que és veritat. Diu l'home de la titeta, si ens hem equivocat. És l'home de la tieta,
no, no,
eh?
Que dic que no sigui un altre que apareix
no,
per allà.
No, és l'home, i ens s'ha colat una T. L'home de la tieta.
O sigui, el banquer li ha trobat.
El banquer, exacte, el que hem dit que era secretari general del Banc de França, del BDF. Doncs resulta que ha mogut uns quants fils i ha trobat un jove que accepta el dot de la Marí.
Algú de la feina, un altre banquer.
Un altre banquer.
Un advocat.
Això és el que voldria ella, però no podrà ser. El seu tiet ha fet el que ha pogut. El dot de la Marí donava pel que donava. El candidat té una bona feina, però no és del sector terciari. La Marí haurà de rebaixar una mica les expectatives i conformar-se amb en Charles Puig Lafargue, un pagès de 28 anys.
Un pagès de 28 anys, eh?
Sí.
Ei, amb un pagès sempre tindràs el rebost ple.
Ara sí. I te farà anar...
Què?
Te farà anar més bé que un banquer.
Segurament sí.
Ja
ara
està.
Hauràs de matinar, eh?
Sí, això sí. En Charles té diners. És un pagès benestant, amb terres, caps de bestiar i una casa pairal impressionant.
Carai.
El problema és el seu aspecte. És un home gegant, gras i valent, que sempre va empolsegat i bruteja molt fort.
Ja l'estic veient.
El contrast amb la dolça Marie Fortuner i en Charles és bastant evident.
Però aquesta també ens ha sortit llepafils, ara. No li agrada, no li agrada.
Se l'ha d'entendre, Jair, la Marie. En Charles, em cau, no el criticaré perquè em cau bé, perquè un pagès
perquè
ben
parit. Coneixes d'aquests
sí,
gegants i,
sí,
i polsegosos.
Són bona gent, normalment, però entenc que una nana digui, hòstia, quin monstro, no? Quan la Marie coneix el seu pretendent, queda horroritzada. En Charles menja amb la boca oberta, no sap fer servir els coberts correctament i crida en lloc de parlar. Els renecs també són constants a casa d'en Charles.
Ai, Déu meu, l'estampa.
Què dius, mossa? No creus que quedarem bona parella, cago en Déu?
Home, miri, jo és que no ho acabo de veure. Jo,
va!
Senyor, no em toqui amb aquestes mans.
Tímida, me cago en Déu, home! Ets la fadrina més ben tallada de tota la comarca. Què, guapa? Ei!
És que trucaré a la policia. Trucaré als Mossos.
La primera trobada més o menys va anar així. L'actitud de la Marie es torna més positiva quan li parlen de les terres d'en Charles. Sobretot de la impressionant casa pairal que diu ser-ne el propietari. Es tracta d'un antic convent de monjos que l'ha comprat i l'ha remodelat de dalt a baix. Carai. Amb aquesta informació, la mirada de la Marie es torna pura i brillant. Finalment, després de fer-se pregar una mica, accepta casar-se.
És Granjero busca esposa?
Sí.
Bon programa, eh?
Sí.
Mare de Déu, senyor.
Sí. Vaig veure l'altre dia fent zapping que fan una altra vegada aquesta bestiesa de la Isla de las Tentaciones. Ojo, això, eh?
Ojo, que això...
Això, per què...
Deixeu davant dels prejudicis. Això...
És una merda.
És una merda?
Sí.
Que... Crec que s'incorren en delictes, fins i tot.
Bueno, és que...
En ja en la pròpia sinopsi del programa...
És tot. És tot, no sé. Està ple de... Bueno, no sé. Uns senyors ben mamats, unes noies en biquini.
M'estranyaria que no hi hagués aquí, per sota, un negoci de tracte de blanques.
Bueno.
Però no vull denunciar res.
No vull acabar
la presó. No. Però cuidado aquí, eh? Bueno, sí,
s'han casat.
Que anaves a parlar de...
S'han casat, d'aquí.
Sí. No, això que dèiem Granjero busca esposa.
També.
Es va fer algo similar a...
A TV3?
A TV3.
A què es va fer? El tros.
Allò del tros.
Però allà no s'havien de casar ni res. Allà feien feines
no,
del camp.
S'havien de casar.
Ah, sí.
S'havien de casar si volien.
Eren feines.
Eren esquivar bales de palla.
Sí, és el que fa un pagès cada dia.
Sí, era com humor.
Exactament.
Un pagès el que fa és com humor amarillo.
És exactament això. És el programa que necessitava el sector primari a Catalunya. És aquest. La Marie per fi ha trobat marit, sí. I es podrà desempallegar de la bruixa de la seva tieta.
Sí.
Això sí, ja pot acomiadar-se de la vida de París. En Charles viu al centre de França, al mig del no-res.
Bueno, però, escolta, això la Marie ja ho sabia, no?
Sí, ell era conscient que la vida a la ciutat se li havia acabat. El que no s'esperava era que en Charles fos un mentider de tal calibre. Resulta que l'home és un terratinent que ha fet molts diners, però que ara passa un mal moment i que està carregat de deutes. És un petit detall que no li va mencionar en cap moment. El pitjor de tot és la gran casa pairal, eh? L'enveja de tota la comarca...
Ai, Déu meu, que no existeix.
Sí, que existeix, sí, però cau a trossos. En Charles va comprar el convent i se li van acabar els diners mentre la reformava. Està mig en ruïnes, amb vomitats, goteres i ple de rates. La gran casa pairal, tu, aquesta. és la que va fer servir per entabanar-los a tots. La Maria es pensava que viuria com una reina i resulta que viurà com un animal.
Ai, ai, ai.
El pitjor de tot és que la casa té una altra sorpresa, una sorpresa encara més desagradable que les rates. Resulta que la Maria ha de viure...
Ai, 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 Déu meu!
...amb la sogra.
Oh! Viva?
Eh?
La sogra viva?
La sogra sí, viva, viva, oh, viva.
Vull
viva.
Dir, perquè et pots fotre un bon esglai, eh?
No, no, la sogra és viva.
És la meva mare.
I està allà del...
No la toquis.
No la toquis, que cau a trossos.
A més de la sogra, també haurà de viure amb uns quants cosins que són tan o més bruts que en Charles. Com que en Charles està endeutat fins al capdamunt, la família no té cap més propietat. Hauran de conviure tots en aquelles ruïnes.
Déu meu.
La primera nit, la Marie se la passa plorant en un racó.
Oh, clar, què vols?
No té ni esma de mirar el seu marit a la cara. Tampoc per dirigir-li la paraula. Tenint-lo al costat, la Marie li escriu una carta demanant, si us plau, la nul·litat del matrimoni i que la deixi marxar a París. Diu que si no la deixa marxar, se suïcidarà amb arsènic i ell en serà el responsable.
Bona nit de noces, eh?
Eh?
Cuidado. Com anar la nit de noces?
Bueno,
ja, seu.
Bueno. L'endemà al matí, amb la llum del dia i un bon esmorzar, tot es veu una mica millor. En Charles li diu que el divorci no li donarà pas, però sí que accepta algunes concessions, com per exemple fer fora la seva mare i els cosins tan aviat com es pugui.
També paparàs d'ell, eh?
Sí.
Escolta,
sí.
Mama, t'he de dir una cosa.
Sí, hauries de marxar. En Charles demana a la Marie una mica de paciència per poder tirar endavant el seu projecte. Li diu que necessita una mica de temps per convertir aquell lloc en un palau. I compta ara, que en Charles va fort, eh? Li promet que no dormirà al mateix llit que ella ni exercirà els seus drets matrimonials fins que no hagi saldat tots els deutes i hagi acabat la reforma de la casa.
Aquí
en Charles ve.
Aquí en Charles ve.
Aquí ve.
Aquí tens un home com Déu. Marie, cuida'l, eh? Aquest
sí.
Brètol.
La Marie accepta el tracte. Ella i en Charles fan un pacte i decideixen remuntar la casa. Ella l'ajudarà a escriure unes cartes que enviaran a París a veure si poden aconseguir diners. Ella té una última condició: escriure un testament cadascun.
Ai.
Si ella mor, els seus béns, que són poquets, seran per en Charles. Però en Charles ha d'escriure un altre testament on digui que si ell mor primer, la casa, el bestiar i les terres, tot, absolutament tot, s'ho quedarà ella.
Ojo, Charles, que t'estan enredant fort aquí.
Bueno, i la pobra Marie, què? A ella no l'han enredat?
Bueno,
l'han enredat,
sí,
també, li van
també,
dir que tindria també una casa pairal i què s'ha trobat.
És veritat, és veritat, en la salut i l'enfermedad.
Doncs oita, en Charles i la Marie redacten els testaments, sembla que s'han posat d'acord. Ara toca treballar. En Charles viatja fins a París per aconseguir finançament. La Marie es queda a la casa per posar una mica d'ordre. Ens situem al desembre de 1839 pels voltants de Nadal.
Sí.
En Charles fa unes quantes setmanes que és a París i sembla que la cosa rutlla. Ha aconseguit diners. Un dia, quan encara és a la ciutat, rep una carta de la Marie.
Ai, Déu meu, s'ha mort
no,
la sogra.
No. Segons la carta, tot rutlla com una seda. La Marie li explica que ella i la sogra s'estan entenent prou bé i que han fet neteja de la casa. Gairebé han eliminat totes les rates. La Marie li envia records i molts petons. Li diu que té ganes de veure'l i que també li envia un pastís de Nadal.
Oh, que bé, quin detall.
Està molt bé.
Molt bé, Marie.
No sé com s'envia un pastís, també et diré.
Home, amb caixa ferma.
Caixa ferma,
sí. Per carta, no.
No.
No envieu menjar per correu.
No.
Bueno, un pernil, un fuet. Envasat al buit.
Sí. Envasat al buit.
Alguna cosa aquesta s'ha enviat al meu germà a Noruega, allà no hi ha fuet.
Pollastre l'as, no.
No!
No, perquè
croquetes congelades,
aquell,
tampoc.
Aquell s'ha de treballar l'envàs del pollastre l'as. Perquè allò perd sempre.
O sigui, aquella autèntica merda que em
aquell,
dius de paper d'alumini amb un tap.
Aquell llibrell de paper d'alumini amb un tap de cartró que s'ha de... la vora s'ha de doblar perquè encaixi el cartró. La meva xicota va carnar un Sant Merder l'altre dia.
Què? On? On?
Va tallar el pollastre l'as.
Sí.
Vam posar allò sobre la taula.
Sí.
Mantel de roba.
Sí.
I va tallar el pollastre l'as allà dins.
A dins la cosa, sí.
Va tallar el pollastre
no.
i tota la base de la safata. I estàvem dinant i de cop venia una marea d'oli. Espectacular.
He llançat
la taula. La taula l'he llançat.
Aquella que et vas fer mida.
Allò ho he llançat.
S'ha de treballar allò, s'ha de treballar. I sí. La gent que aneu a comprar un pollastre l'as i el demaneu sense suc, aneu al psicòleg.
Sou idiotes.
Aneu al psicòleg.
Bé, el que deia, ha enviat un pastís, li ha enviat la carta, efectivament, sí, la carta ha arribat acompanyada del pastís per la Marí amb tot l'amor del món.
Que bé, tu.
Com és la vida, eh? Fa unes setmanes la Marí volia el divorci i ara li envia cartes d'amor. A més, el pastís és boníssim.
Que bé, tu.
Què passa? Què ha passat?
No, res greu, en Charles, després de menjar-se un tall del pastís, s'ha marejat, les cames li han fet figa.
Ai, Déu, que li ha pujat, és una pujada de sucre.
Ja, segur que el pastís s'ha fet malbé durant el viatge. Ah. En Charles és valent, es recupera de pressa, enllesteix els seus assumptes de París i torna cap a casa. Quan hi arriba,
sí,
comprova que efectivament la Marí s'ha fet la reina del lloc. Els porta tots rectes com un pal, els cosins van nets com una patena i la sogra no diu ni mu.
No, que bé.
Han instal·lat portes i finestres, allò comença a semblar una llar. Home. El problema és que en Charles ha tornat del viatge ben marejat, tu. Des de que va menjar-se el pastís, no ha de trobar-se fi. La Marí li diu que reposi, que deu estar cansat del viatge i del fred de París. Li diu que es posi el pijama i que de seguida li porta una sopeta calenta.
Una sopa calenta.
Sí.
Això ho arregla tot, home. Menys dolços i més sopeta.
Doncs, noi, cada vegada es troba pitjor, tu.
Però
sí,
què dius?
Ni la sopeta ni les atencions de la Marí li remunten la salut. Al contrari, després d'uns dies patint uns dolors estomacals terribles, en Charles abandona el món dels vius.
Doncs m'estranya molt, perquè si ha menjat sopa
i pastís,
la sopa no fa venir mal de panxa.
No,
al contrari.
No. No sé si ho haureu vist a venir, però els familiars de la Marí ho tenen clar des del primer minut. Ella és la culpable de la mort d'en Charles.
No, perquè ella se l'estimava. Ella la quería, José.
La quería. Él era más feo que ella.
Se querían de verdad.
Se querían porque él le dijo que volvería de París.
Sí, y le
haría la casa y le haría un niño.
Tot això. No sé. Aquesta gent sap més coses que nosaltres.
L'herència d'última hora, les cartes d'amor sobtades, el pastís, la sopeta, tot pinta malament. Com us penseu que la Maria ha eliminat la plaga de rates d'aquella casa? Doncs amb quantitats industrials de verí. Els familiars d'en Charles la denuncien i la porten als tribunals acusant-la d'assassinat. Com sempre, el cas es fa famós a França i part de l'estranger. A la premsa li encanta la història. Una noieta de ciutat caiguda en desgràcia i un granger pudent que la va enganyar. La noia volia alliberar-se del marit per la via ràpida, amb arsènic. Abans de començar el judici, gran part de l'opinió pública ja ho tenia clar. Culpable!
Ja està, ja l'han jutjat. Ja l'han jutjat a Twitter.
Ja està.
Home,
ja està.
Prou, eh?
Prou. A Twitter no feu... A Twitter no entreu.
Twitter no entreu.
No entreu. Deixant la premsa de banda, el judici va prou bé pels interessos de la Marí. Han fet unes proves toxicològiques dels vòmits i també de l'estómac del mort i no hi han trobat rastre d'arsènic.
Ara què?
Les dues proves han donat negatiu. L'advocat defensor de la Marí argumenta que en Charles va morir de còlera, una malaltia que pot confondre's amb un enverinament. La cosa pinta bé per la Marí quan de cop entra en escena el doctor Mateu Bonaventura Orfila i Roger.
Perdoni?
Mateu Bonaventura Orfila i Roger.
Però què?
En Mateu.
És Nissaga de Poder,
sembla,
de cop i volta, això. El doctor Mateu.
En Mateu és un metge menorquí nacionalitzat francès.
Ui, Déu meu!
És considerat el fundador de la toxicologia moderna, un erudit. El doctor Mateu Orfila té un mètode revolucionari per detectar arsènic. El jutge demana la seva intervenció. El doctor Mateu du a terme les proves necessàries i tampoc es troba res d'estrany. Ah. L'estómac d'en Charles està net de qualsevol verí. Susto, tu.
Ostres, quines glaies.
I també aquest ha aparegut, que ha vingut de Menorca de cop i volta, aquest també.
Un tio nacionalitzat francès, sí, per voluntat pròpia, algo amaga.
Algo. El doctor també explica que a vegades l'arsènic es diposita en altres parts del cos. Encara que s'hagi ingerit, l'estómac pot quedar lliure de contaminació.
Bueno, doctor, sisplau, ja ha fet la prova, ha sortit que no.
Ja està.
Prou, eh?
L'acusació demana una última prova. Analitzar la sopeta que la Marí preparava. La policia va guardar la sopa per si de cas.
Que bé,
aquí, la policia va estar bé aquí.
Sí? No, la sopa no la tira.
No la tira.
Agente.
La defensa, que ja es veu fora de perill, accepta que el judici tingui proves noves. Greu error. Després de fer les proves, el doctor arriba a una conclusió clara. Davant del jutge diu: en aquell plat hi havia arsènic per matar 10 persones.
A la sopa?
És més que l'arsènic és combinar-ho amb la sopa.
Sí, el que et mata és això, l'arsènic sol, com si te'n pots prendre un litre.
Perquè són hidrats de carboni i arsènic no.
És això, molt fatal.
La defensa es fot les mans al cap, l'acusació es torna boja i el jurat ja no sap què ha de pensar. Finalment, després que el doctor hagi tornat a examinar el cos, arriben a la conclusió que el mort sí que té més arsènic del normal.
Ara sí, però en què quedem, doctor?
Ai, mira, en l'últim moment els advocats defensors aconsegueixen rebaixar la pena que tothom es pensava que seria la pena capital. Al final, la Maria és condemnada a cadena perpètua.
Molt bé.
Bueno, molt bé.
Bueno. Després d'aquell circ, l'opinió pública està dividida. Hi ha gent que la defensa i que opinen que el jurat es va deixar influir per la premsa. També apareixen altres científics reputats que desacrediten les proves del doctor Mateu Orfila. Per la seva banda, la pobra Marie, tancada ja a la presó, comença a estudiar química per intentar rebatre les proves.
Carai.
Està bé, això.
Ostres, molt bé.
Estudiaré
eh?
Química, a veure... També envia cartes al doctor implorant-li que revisi les conclusions. El doctor mai contestarà les cartes. Durant els anys de presó, diversos amics de la Marie intentaran que se li rebaixi la pena. A la Marie la deixaran sortir l'any 1852, després de 12 anys tancada. La deixen lliure quan té 36 anys.
Encara jove, encara jove, la flor de la vida.
Encara jove.
Endavant.
Sí, l'han deixat sortir perquè està greument malalta.
Ai, no fotis.
Sí, noi, està a les acaballes. Les presons del 1800 eren humides, un pou de bactèries. La Marie morirà pocs mesos després de sortir de la garjola.
Ai, ai, Déu meu. Ai, Déu meu.
La Marie,
no.
La Farge...
No m'ho diguis, això.
Mor...
No m'ho diguis!
De tuberculosi!
Hola, hola, jo sóc la tuberculosi. Hola, hola, jo sóc la tuberculosi. Hola, hola,
jo...
Hola, hola.
Mira... Ha sortit tres vegades aquesta setmana. Estic fart ja de la tuberculosi.
Prou,
m'estic cansant.
Prou. Pensava que ho havíem deixat enrere.
Se m'ha fet carregosa.
Sí, ja està.
Ja està,
sí,
tuberculosi.
Prou.
La Marie Lafarge, la primera persona condemnada únicament per una prova toxicològica forense. És el mèrit que té la sèrie.
Sí, mira...
Heu de saber que el cas va aixecar molta polseguera. Anys després de la seva mort es va intentar reobrir el cas per treure'n l'entrellat. Avui dia encara no queda clar si la Marie era culpable o va ser víctima de l'estigma social de la dona enverinadora i d'unes proves científiques de pa sucat amb oli. No sé.
Déu-n'hi-do, aviam, tenim
se
foto.
Se lo mató o no lo mató, José? Què?
Diu que el van enverenar, el gordo.
Aquí la teniu, la Marie. No fa cara d'enverinadora.
No, home, no.
No.
Per si tens aquell marit llardós que t'enganya, un atenuant, no?
Hòstia, sí.
En fi, Maria Lafarge, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ja, la gent estaven dormint.
Sí, estaven dormint. Aviam, torneu a aixecar
les
targetes. Aviam,
tenien les targetes amunt, aviam, del cul.
Els de Xile, que no en fan cas. Endavant. No,
endavant, voteu, ja aixequeu targetes.
Ara, molt bé.
Guanya el sí. Fort aplaudiment per Marie Lafarge, que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Encara que aplaudiu, si no em porteu el ritme...
Clar. Per Carregosa, el que tenim aquí de Nadal, eh? N'hi ha un fart d'esperar
no
les
no
collons
no pot
de
més.
Candelera.
Això,
no pot
la setmana que ve serà fora, és la Candelera.
És que, de veritat, quan arriba la Candelera?
S'ha de treure per la Candelera.
Per favor, 30 de gener.
És 30 de gener.
No es pot viure amb aquest
no
brilli, brilli per tot arreu.
30 de gener,
no
que hem esmorzat torrons i mantegades.
Dilluns ja no hi serà. No patiu.
Això esperem.
És la,
no hi...
la tradició marca això, la Candelera, 2 de febrer.
No,
hem arribat
al
hem arribat al 2 de febrer? No hi hem arribat, no, és 30 de gener.
Què dius que s'ha de fer, matar el porc per
també
la Candelera?
Home, no, per la Candelera no.
No.
Posem el porc en sal, la gallina...
Ah, sí.
Heu posat el porc en sal? Has posat el porc en sal, Peyu?
No, perquè
doncs
no el compro tallat, però...
No em vinguis amb les tradicions. Vinga, vaig a parlar d'això que tinc aquí.
Vinga, va.
Va, heu començat dient que no volíeu explicar el context històric i no m'estranya...
No.
Ah, perquè la canalla deu una boja intentant aprendre la història del país allà a França.
És que, a veure, és molt interessant, però una vegada i prou.
Sí,
és com d'aquí 200 anys li explicaràs als nens lo d'en Perro Sánchez i en Feijó i diran, vaya rotllo.
No, aquí però Catalunya
aquí ens queixem del franquisme, però per estudiar ha anat de collons.
Home, si ho perdem tot. Sí, home, sí, Catalunya ho perdem tot, ja està. Però ells van fent coses estranyes, és molt complicat.
Sí.
A veure, jo els diré que l'any 1800 França va ser un imperi, després va ser monarquia, després va ser república, i ell havia estat abans de república. Sí, és supercomplicat,
això. És veritat.
El fet és que actualment sí que podem dir que França és una república, que no hi ha cap rei que se'n vagi esquiar amb els diners dels ciutadans per hi faci discursos de Nadal.
No, exacte, van quedar escarmentats.
Però, com us he comentat, no és la primera vegada que França és una república, ja ho va ser abans. I això ho sabran la gent de Sant Joan de Vilatorrada.
Mare de Déu, si ho sabran.
Que són uns experts en el tema. A veure, pregunta per vosaltres. Per quina república passa actualment França?
Oh!
Opció A, per la tercera. Opció B, per la cinquena. I opció C, per la setena.
357.
357. 7 són moltes.
7 són moltes.
Són moltes.
3 són poques.
3
són
poques. Jo per jugar faria 5 i andant.
5?
Sí.
Vinga, va.
5 i andant.
Per jugar faria 5.
Vinga, sí. Vinga, va, cinquena.
Venim a jugar, oi?
A veure.
Molt correcte!
Està al·lucinant ella mateixa. La cinquena, eh? Cinquena vegada ja.
Quina merda, eh? Repúbliques.
Poseu-vos d'acord ja.
Bueno, Catalunya, quantes en portem, si ho comptéssim bé? Cap. Si ho comptéssim bé, cap.
Si ho comptéssim bé, zero.
Es veu que ho és des del 1958, eh?
Mira.
Sí, que ja fa estona ja que som la cinquena.
Sí, sí, sí.
Bueno. Vinga, va, seguim. A la biografia heu comentat que en Charles promet a la Marie que no es posarà al llit amb ella ni exercirà els seus drets matrimonials fins que no hagi saldat tots els deutes i hagi reformat la casa.
Això
t'ho firmo un moment. I és que hi ha matrimonis que es prometen aquestes coses. Vosaltres heu promès a les vostres dones algunes coses? Bueno, és veritat que jo sóc el teu dona, però vull dir...
Jo, la meva xicota...
Has signat coses?
La hipoteca.
Mira,
sí,
la hipoteca.
Sí, sí.
Ni això hem signat
nosaltres.
Doncs hi ha gent que ho fa. Hi ha
contractes
prematrimonials.
Però no hi ha un acord de si jo pago la meitat de la hipoteca, tu faràs no sé què. No, és firmar la hipoteca i prou.
Ja està.
I amb el banc, i que si et mors paguen la meitat de la hipoteca i
això
ja està.
Això sí. I llavors sempre tens aquell moment que la vas mirant i penses... la meitat queda pagada, eh?
No és poca cosa, eh?
A veure, un exemple.
Contractes prematrimonials,
sí,
això és molt interessant.
És superinteressant,
és molt interessant,
això.
Perquè, cuidado, abans de casar-vos, cuidado. Penseu.
L'exemple de la Jessica Biel.
Exacte, sí.
Que és la dona d'en Justin Timberlake.
No conec cap.
En Justin Timberlake, sí, és aquell maltractador.
Sí, maltractador?
Ah, no sé, ho és o no?
A veure,
m'assembla, o sigui, l'acusació més gratuïta que he sentit a la meva vida. O sigui...
Espereu, Maria.
És aquell maltractador. Acte seguit. Ho és o no?
Un moment.
No és un toxicòman.
Un moment. En favor de la
Justin Timberlake.
En favor de la Neus, diré que qualsevol famós té 90% de possibilitats de ser un maltractador.
Però és el que va estar amb la Britney.
En Justin Timberlake.
Ens va enfonsar la Britney, aquest home.
Bueno, va ser el pare de la Britney que la va enfonsar, però ell no va contribuir.
També no va contribuir.
Li va donar una mala vida terrible a la Britney. I això no es perdona.
Justin Timberlake.
És igual, ja està jutjat per mi, no cal que busquis.
Ja està.
Escolta'm, gran ballarí, Justin Timberlake.
Què en dius? Ah, no cantava?
Balla, canta també.
Ah,
t'ho fa tot, eh? I actua, 43 anys.
Molt bé, i et pica pel que crec jo.
I bueno, em sembla que li feia una mica de llum de gas a la Britney. Però bueno.
Alguna cosa no fa bé aquest nano, és igual, és que la Jessica Biel, que és la dona d'en Justin, va posar per escrit que si el cantant li feia el salt, perquè ja es veia venir que li faria el salt, segurament, l'havia de recompensar amb $500,000 per danys ocasionats.
Nano.
Només?
Home, diu-n'hi-do.
500.000? Hòstia.
Si li feia el salt, cada cop que li faci el salt, 500.000.
Exacte.
Bueno, bé,
I penses,
ben signat.
Ui, aquesta noia que guapa, vas dient, pel camí.
No t'agrada aquesta, Justin?
Un dels contractes més famosos és el de la Jennifer López, la J-Lo i en Ben Affleck.
Aquest sí.
Es veu que no estan junts ja, però, eh?
Què dius ara?
No sé.
Jo no sabia ni que ho estiguessin, de fet.
En què la cantant demana al seu futur marit una cosa concreta. I aquí ve la pregunta per la gent de Navàs, que la gent de Navàs és coneguda per saber les coses.
Són de safareig els de Navàs, sí.
A veure, què hi ha escrit el contracte prematrimonial de Jennifer López i Ben Affleck? Opció A, que han de tenir 4 relacions sexuals per setmana.
Què dius ara?
Opció B.
Entre ells. Ah,
vale.
Perquè si no, hòstia, tu, quina feinada, no?
Opció B, que s'han de veure en persona en llocs públics un cop per setmana.
Ah, val.
I opció C, que si en Ben no es droga, tindrà una recompensa econòmica cada any.
Està molt bé aquesta.
Són bones, eh?
El Batman.
El Batman.
El Batman.
Hosti, quina merda de Batman.
La, què us la, sembla?
És la...
La? La? Anem a si és la.
4 a la setmana.
Vinga.
Correcte! Escolta.
Doncs sí, 4 relacions sexuals per setmana s'ha de tenir temps.
I no, i no tenir la regla.
També, clar. Bueno, amb la regla també es pot fer, eh?
Això crec que és, una, és demanda de la J-Lo, eh?
Sí.
O sigui, la J-Lo sí, li demanaven amb Ben Affleck, eh?
Sí.
Hem de follar 4 cops la setmana.
Perquè ell no se n'és amb altres.
Sí.
Sí, mira que és trist.
Té
això.
Té 7 dies la setmana, eh? 7.
Sí.
Sí, 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 sí. Cuidado, la Jennifer López. La Jennifer López, cuidado, eh?
No, pobra Jennifer López, que ha de, no, ha de posar unes coses aquí perquè el nano no se'n vagi de, amb un altre.
Tampoc
no
sé fa cara del tio d'anar marxant molt,
per cert,
eh?
La resta d'opcions també són certes, eh?
Què
però
dius?
Són d'altres famosos.
Ah.
No, no. Són... Ah. Vull dir que no són inventades, eh? Això existeix.
Ostres, tu.
Sí, sí.
M'he quedat, m'ha perdut.
Amb el què? Amb aquesta de... Amb, el...
amb els datos, amb els números.
Sí, eh? És
general.
Graciós, és graciós.
Sí, 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 sí.
És possible que el nostre convidat ens demani cançons per superguarres per sí, despullar-nos
sí,
i fer l'amor?
Bueno, va dir lo de les palles, vull dir que suposo que ja va per aquí.
És lo contrari a fer l'amor.
Ahir vam explicar que el nostre convidat prefereix la xocolata que el sexe,
molt
així
bé,
que suposo que ell no té un contracte d'aquest estil, sinó que preferiria que posés del contracte que sempre hi ha d'haver pizza a casa perquè es veu que és el seu menjar preferit.
Sí?
Sí.
És així, eh?
És així, perquè la pizza és tots els menjars que vulguis. En,
sí,
en un.
Eh? Sí, la verdura també hi és.
En el, sí, en el meu cas, no perquè no vull, però podria... podria.
Creus que la pizza és l'àpat perfecte?
És la... És la,
la, la menja perfecta?
És el que llegarem als aliens, quan ja s'hagi destruït
sí,
tota la Terra.
Sí.
Diran,
sí,
hòstia, quina llàstima aquesta gent. Eren idiotes, es van destruir ells mateixos.
Però
mira, van inventar...
La pizza.
La pizza.
Clar, bueno, el veieu molt content quan es parla de pizza, però es veu que aquest home no s'ha escapat de denúncies, ha tingut els seus problemes. Ah, sí. Podem dir que sí, hi ha dues persones a la taula que van caminant per una línia complicada aquí, un més que un altre, però vaja, es tracta d'anar-ho trampejant. El cas és que el nostre convidat se'l va imputar, juntament amb aquest nano d'aquí, Antoni Soler, per fer una comparació de Mossos amb gossos.
Sí, és veritat.
Jo només estava allà assegut allà al costat.
Sí, és veritat.
Però se't va acusar de reir-te a carcajada límpia.
Bueno, i vam
no,
haver...
tu punxaves.
Jo no punxava.
A mi, no, a mi se m'escalfa la boca.
Jo estava no allà i va, no vam que... acabar en uns jutjats de no sé on, de sí, Sant Just.
Amb o... un advocat que es diu Wenceslao.
Hòstia.
Ah, sí?
Que pot ser molt bo o molt dolent. Si yeah, diu Wenceslao.
En Wenceslao, no, el que té molt de carrer en Wenceslao. Eh?
Sí, 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 sí.
Ostres, un bon, bon advocat.
Deia el piano, per referir-se a la presó.
En sèrio?
Tu saps que aquest advocat ha vist coses. Un advocat que diu...
Per res, passeu pel piano.
Sí, sí, sí.
Hosti, noi, com a pianista em sap molt de greu, això.
Està bé, està bé.
Tu, clar, tens acusacions per riure. També amb la Judit va ser per riure a carcajada.
Jo, si,
jo a,
si, he,
diente,
si he pres alguna cosa dels, de la gent d'extrema dreta és que si tu estàs per allà...
Ja està.
Ja, sí, està. Sí, és, ja no, està. L'argument és aquest.
Sí, sí, sí.
És estar per allà.
Bé, el nostre convidat va marxar d'un programa per problemes amb una esbàstica mostrada per un amic seu, també.
També.
Que no és d'estar-se tranquil a casa.
Sí.
És una persona que no està tranquil a casa.
No.
Que es va cardant amb la veia.
Però no ha estat mai a la presó. No, has estat
no
a la presó.
Al piano.
No, 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 no. Al piano no he estat, no he estat a l'hotel de Barrotes, encara. No.
Va bé. Sovint passa que quan la gent coneix un humorista li pregunta què li fa riure, quin tipus d'humor.
Ai, sí.
O, pel contrari, què et fa plorar.
També.
Bueno, en el cas del nostre convidat, va per allà mateix.
Em fa riure i plorar les mateixes coses. Això és, la mort, per exemple, és una cosa que em fa plorar molt, però també fa moltíssim riure. Pensar que ens hem de morir fem com si no hagués de passar mai, no?
O sigui, no volia tallar el rotllo, és que hi havia molt bon ambient ara i no sé què
bé
ha passat.
Fa riure, fa riure.
Suposo que és per aquesta raó que quan li pregunten amb quin d'aquests dos humoristes, Toni Cantó o Edu Galant, seria capaç d'aguantar durant 5 hores en un autocar, respon això.
Prefereixo que l'autocar tingui un accident i morir-me.
És que...
No ho recordava, això, però mira, segueixo estant d'acord.
Sí, no?
Molt bé, està bé, està bé. Ja veureu que tot va per aquí, toca els extrems, i què més extrem que parlar de la mort, fins i tot quan estàs escrivint una carta pels Reis.
Este año quiero pediros que acabéis con todas las cosas malas que hacen de este planeta un lugar peor, como las guerras, el hambre o el racismo. Es decir, que exterminéis a la raza humana. y luego que os caguéis en su frente.
Els hi parles en castellà,
quina, quina prospecció, és un vídeo que m'han demanat ara, no recordo per què, i havia de ser en castellà. Però si els reis són castellà, perquè el rei és
l'autoritat, l'autoritat
castellà. Sí, castellà. Sempre, sempre.
Bé, per canviar de tema i no parlar més de la mort, parlem de com s'ho fa el nostre convidat per refer o modificar, o millorar en definitiva, els seus monòlegs.
Quan estreno tinc un material que ja he provat en micros oberts i tot això, però em gravo l'àudio i llavors estic a casa sol en la penombra, una imatge molt patètica,
perdona,
un calçotet davant de l'ordinador, escoltant on riu la gent, coses que han sortit noves, les incorporo, coses que no funcionen, ho trec.
Bueno, ens quedem amb aquesta imatge.
És una bona imatge.
Ell amb calçotets per rebre el nostre convidat. Vinga, rebem un fort aplaudiment a Magí García!
Magí.
Sí, què tal? Què passa?
Estàs bé?
M'agrada molt els monologuistes quan t'acabo d'interrompre, però encara no havies ni començat la frase. Sí. O sigui que segueixo parlant.
No és interrupció.
Quan els monologuistes diuen... No, si proven material.
Ah, material, sí.
Material nou, eh?
També, això és que ells també diuen material, no?
Sí.
Sí, sí.
I material.
Sí.
És la droga que ofereixen al seu públic.
Sí. De fet, ho proven amb la mateixa gent, més o menys.
No, Peyo, que ja sé per on vas. Que tu aquest mètode... No,
jo aquest
no
mètode no el defenso. Perquè jo no he anat mai a un mecànic que dic estic provant a veure si ho sé fer. Vull dir, ho trobo poc professional.
Home, però el mecànic no t'ha de fer riure, t'ha d'arreglar el cotxe. Ja bueno, et dic jo que el mecànic, abans de donar-te'l, fa una volta que no...
que
no exploti.
Però un, si vol fer mecànica, estudia mecànica. I fins que no s'assegura que és capaç d'arreglar un cotxe, no l'arregla. En canvi, en el terreny de l'art, jo vaig provant a veure si fa riure, no?
Sí, és com, és exactament això.
És millor, sí. Potser, assegurar-me que fa riure i llavors estrenar-ho.
Asseguro que algunes coses van riure i d'altres dic, vaig a provar això... Aviam que a mi em fa riure, aviam si la gent també, o m'he passat de
frenada.
Moltes vegades em passo de frenada.
Els cuiners també ho fan, no? A vegades, mira, provaré aquí...
No, jo, evidentment, nosaltres també, jo faig assajos amb gent per provar i tal, el que no em sembla bé és que es faci un negoci de les proves, diguéssim.
Això no hi estic d'acord, jo tampoc. Normalment els micros oberts, com haurien de ser, són gratis.
Correcte.
Llavors hi ha una taquilla inversa si tu...
Si t'ha agradat.
Molta llàstima a la persona que ha sortit o t'ha agradat, doncs li pots deixar...
Sí, les proves són lícites. Cobrar les proves és el que trobo estrany.
Ja, s'entén. Bé, hi ha un personatge que li agradava molt en Magí de petit. De fet, li agradava tant que va voler disfressar-se d'ell per Carnestoltes. La cosa no va sortir bé, però ja ens ho explicarà després de respondre a la pregunta. Mira, la gent de Vall de Roures pregunta per vosaltres. Quin personatge li encantava en Magí de petit? Opció A, en He-Man. Opció B, en Superman. I opció C, la Bella Dorment.
Qui és es va disfressar d'un d'aquests,
De la seva època.
D'un estor, sí, època.
Vinga, va.
Jo no sé qui és.
Què? Què voleu? Què trieu?
He-Man.
Vinga, la A.
Correcte!
Molt bé.
He-Man!
Molt bé, molt bé.
Home! Pel poder de Calavera Grisa.
No sabeu qui és? Jo també... Com?
Que hauria estat tan bé que fos a
Que sí, l'he posat perquè m'agradaria realment. En He-Man jo també vaig haver de buscar, haig de dir.
I després, d'una altra generació.
Però quan el vaig veure em va sonar, és veritat. En He-Man és aquest, no sé si veia...
Aquest senyor Ross.
És el senyor Ross.
Senyor que entra i pregunta... ¿Cuánto levantas? ¿Cuánto levantas tú?
Sí.
Jo estoy en macro.
En He-Man és com Schuster mamat.
Ah, exactament. Schuster sense bigoti i mamat, i molt mamat.
Per què no va sortir bé el tema de disfressar-te d'ell?
Clar, jo era petit, estava obsessionat amb He-Man, em volia disfressar molt fort de He-Man. Era el febrer, ma mare va dir, ni de conya,
home,
surts.
Clar.
Home,
mig amb pilotes al carrer.
Clar, és que aquest home només porta uns mitjons i un tanga.
Exacte. I a part era l'època en què al barri hi havia, el que en deien abans, un senyor que li agraden als nens, que simplement... Tothom sabia que li agradava.
Yes.
No, vigila que aquest senyor li agrada als nens. I tu ja estàs advertit.
No
hi havia la... Hòstia, aquest tio se l'ha perseguit a l'enxera.
No. La culpa és teva si t'hi costes.
Es tolerava.
Sí. Sí.
Que com a nen, si dius que li agraden, bueno, no em farà res dolent, no? Si li agraden.
No. I vam anar a dir, però tu tranquil, que ja ho farem d'alguna manera, que tu tindràs la disfressa. No hi havia aquells por expans que hi ha ara. Que
fas com de musculatura.
No? I llavors arriba el dia de Carnestoltes i la disfressa de He-Man que m'han preparat és un collal blanc, tot blanc, una mena d'americana de color lila bordeus, i unes malles de color morat.
Vale.
i jo em poso allò i una perruca rossa i clar, me n'adono que m'havien disfressat de He-Man abans de transformar-se, que és el príncep d'Eternia, que és el lloc on tal, però que en realitat semblava un nen que s'estava prostituint. O sigui, era molt pitjor que anar mig amb pilotes pel carrer.
Clar, estaves cridant a l'home que li agrada.
I vaig dir no penso sortir això. No penso sortir això al carrer.
En fi, l'han encertat tots els membres del públic avui.
Molt bé.
S'aplaudeixen. Molt bé. Per tant, tots, absolutament tots, podreu aconseguir el magnífic lot de Conserves Ferrer!
Conserves Ferrer,
que seran per...
qui encerti la cançó de la Neus.
He-Man.
És que m'hi feia pensar
He-Man.
És He-Man.
És la de...
Era aquesta.
És He-Man.
I sortia menjant maionesa. No?
Hellmans, la maionesa.
Però com es diu?
He-Man, no?
Amen.
Amen. He-Man. És aquella.
És de gospel. Això ho ha endevinat la Neus, també es diu Neus, la Neus. La Neus de Sal. Fort aplaudiment per les Neus que s'emporten els...
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia, Neus, Jair, Peyu. Estava escoltant un Bunker i per variar el públic ve de pobles completament impronunciables i desconeguts per la meva persona, dels quals vosaltres parleu com si els coneguéssiu tots. Llavors us vinc a posar a prova. Us diré quatre noms de pobles, un dels quals has inventat.
Vinga.
A veure si em sabeu dir quin és. Pobles catalans. Vale, primer, Vilalba dels Arcs, Vilanova d'Escornalbou, Vilaplana del Boix i la Torre de Fontaubella. Què és el loco ara?
Vilaplana del Boix és inventat.
Sí. Quin era, el quart o el primer?
El tercer.
Ah. Sí, ho és o no? Com ho sabrem? I què?
No
I
ho sé.
Ah!
Però... com ho sabrem? No, s'hauria...
Posa la Google.
Castellfollit del Boix és, no és Vila... és, perquè és que els altres...
Què?
Vilanova d'Escornalbou, el
sí,
conec.
Sí, i tant, jo també aquest.
Vilalba dels Arcs, hi vaig anar a actuar fa relativament poc.
Sí?
No sé quin és l'altre, però també em sonava, i l'únic que no era...
Bé.
Jo crec que l'hem encertat.
Bé.
L'hem encertat.
Va, com que això nosaltres
doncs
podíem...
Aquest és el teu programa, doncs...
Aquest és el meu programa.
T'endús un lot de productes
per... Conserves Ferrer.
Un aplaudiment pel paio. Pel seu lot de productes per...
En Teo de Poblenou ens vol donar una cosa, diu.
Teo, què ens portes?
A veure... Neus.
Aviam, què és això?
Uns llibres. Espera, que t'acosten un micròfon, Teo. Un moment. Aviam. El que no veus...
Digue'ns què hem de fer.
Els llibres, hi ha dos que són per la Neus.
Sí.
Per què hi ha dos?
Ai, tu.
Per què dos?
Són contes.
Perquè hi ha un que és perquè te l'emportis a l'escola i sí. Un altre...
Oh, home, molt bé.
I un altre per tu i el Jair.
Perfecte, l'escola estarà molt contenta.
Perfecte.
Són llibres que ens regalen Teo, però no són d'en Teo. No són
d'en Teo.
Hi ha un per cadascun.
Perfecte.
Els
per en Magí, també.
Que hi havia...
Per mi? Quin detall, sí. També.
Home, té una criatura, també.
Que pensava que em quedava sense.
Els dos que us he donat en català.
Sí.
Per vosaltres dos.
Molt bé.
Després teniu una versió de cada.
Molt bé,
perfecte,
fantàstic.
Moltes gràcies, Teo.
Moltes gràcies, Teo.
Està en japonès, també, eh?
Està en japonès, sí.
I té dibuixos, que és una cosa que a mi
m'agrada. Això és molt important.
Mira, se'ns ha menjat el temps, ho hem de deixar aquí. Magí, una última, quatre preguntes per acabar.
Tenim una qüestió, perquè tu t'has manifestat a favor de passar desapercebut. Quins són els avantatges?
Ara no sé per on vaig, de passar desapercebut?
Es veu que...
ens ho han apuntat els guionistes d'aquest programa. Jo, a mi,
dius
que
ets una persona gris, normalment, que t'agrada passar...
Sí, totalment. Els avantatges del camuflatge, clar, jo, és el que us he comentat abans, jo els vaig descobrir a l'Hospitalet, en el que si et veies, si et fotien un hòstia. Llavors, el millor era...
camuflar-te entre...
Llavors, el teu dia a dia, quin és? Sí. No vas a llocs de molta gent, diguéssim.
No, jo tinc...
Al mig del Canet Rock no t'hi...
L'última vegada que vaig entrar a una discoteca, per exemple, vaig dir, vinga, va, que avui estic animat, potser és bona idea.
Sí. Ostres, què dius ara?
I què?
Vaig deixar la jaqueta a guardarroba,
sí?
Vaig sortir tan ràpid que la persona a guardarroba em va dir, ja?
O sigui, vaig estar
dos minuts. No, és que vaig estar dos minuts. Vaig veure
com
la gent,
jutge, aquesta persona.
Atac de pànic i cap a casa.
Cap a casa.
En fi, Magí, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
Ah, vosaltres,
sí, per
deixar-me acompanyar-vos al búnquer aquests dies.
Vinga, que vagi molt bé. I tornem, com sempre, a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.